Benvinguts a l'Internauta. Al programa d'avui, Josep Casulleres conversa amb Alba Vázquez, cofundadora de Runister. A primer cop d'ull es tracta d'una aplicació més entre les desenes ja existents que ens permeten mesurar distància, ritme i calories quan sortim a córrer o caminar. Però el tret diferencial d'aquesta app és que l'usuari pot guanyar diners mentre corre o camina. Respecte a l'actualitat tecnològica, us parlarem de l'INSE360, una càmera que enregistra vídeos en 360 graus per a mòbils, i el KT60, un dels telèfons més resistents del mercat.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Un dels fenòmens més populars d'oci actualment és el running, el sortir a córrer, i d'aplicacions n'hi ha moltes, moltíssimes, desenes n'hi ha d'aplicacions per mòbil. I a totes, fonamentalment, el que et diuen és quants quilòmetres has recorregut, les calories que has cremat, el temps que has estat fent aquest recorregut, etc. Avui us parlem d'una aplicació que és pels runners, però que té un tret diferencial respecte a totes aquestes aplicacions que segur que coneixeu. I és que aquesta aplicació que es diu Runister permet de guanyar diners mentre es corre. Ara tot seguit us explicarem com és això i ho farem amb els responsables, amb una de les responsables d'aquesta aplicació, que és l'Alba Vázquez. Alba, què tal?
Molt bé.
Benvinguda a l'Internauta. L'Alba Vázquez, juntament amb el Matei Janatec, són els creadors d'aquesta aplicació de Runister. I el que voldríem saber és, Alba, com és que se us va ocórrer això, de pensar que podia ser possible guanyar diners corrent i això fer-ho possible amb una aplicació com la vostra?
Doncs a veure, la idea, com va néixer la idea, al final va ser un dia que havíem de sortir a córrer i vam dir, fa molta mans de sortir a córrer, ens haurien de pagar per fer això.
Tal qual, eh?
Tal qual, perquè ens agrada molt córrer, correm per afició, però tampoc no som professionals ni sortim a córrer cada dia mitja marató.
Sí, aficionats.
Aficionats. Simplement. I vam pensar que seria com una... que seria genial que diguessis, jo què sé, ni que fos una miqueta, ni que fossin 10 cèntims o 20 cèntims i mira, de mica en mica aniríem omplint i estaria bé. Així és com va néixer.
Com un estímul afegit.
Com un estímul afegit o també de la idea de... Perquè al final tots treballem i al final diguéssim que el punt clau és trobar una feina que t'agradi molt i que et paguin per fer-ho. Mm-hmm. Però també estaria molt bé que et paguessin per fer altres coses que també t'agrada fer i són els teus hobbies.
Mm-hmm. Perquè això va ser que tu i en Matei no sou allò experts, desenvolupadors d'aplicacions
no,
i de tecnologia d'aquesta mena.
Jo soc química. O sigui, la meva carrera és químiques. Després vaig fer un màster en química industrial, el Matei és enginyer químic i la nostra feina anterior era comerç internacional, o sigui, fèiem de comercials. Per tant, no tenim ni idea de programar aplicacions.
Vale, llavors, el pas de la idea a la realitat, com va funcionar això? Perquè teniu la idea de dir, ostres, estaria bé que ens paguessin per córrer, ni que fos una miqueta, val, doncs llavors com ho posàvem en marxa, això?
Doncs prenent un paper, paper i llapis, i apuntant les idees i intentant dibuixar tot el que és el concepte. Mm. Com? Doncs bàsicament pensant què ens agradaria aconseguir, és a dir, què estaria bé, que ens paguessin per quilòmetre, que ens paguessin cada vegada que sortim, que ens paguessin si sortim i ja està, o en funció de la distància, sopesant totes aquestes coses i què seria més motivador per nosaltres com a usuaris de l'aplicació. Mm-hmm. Llavors, bàsicament vam fer això.
Va, llavors, explica'ns com funciona Runister, com es fa això d'aconseguir diners mentre corres.
Runister és molt senzill de fer el procés. Tu et descarregues l'aplicació gratuïtament. Uh-huh. Vas a App Store, la busques, te la descarregues i no has de pagar res.
D'acord. És una aplicació que de moment és disponible només per iPhone.
De moment només està per iPhone, per plataformes uh-huh. iOS. Esperem que dintre de, no sé, uns mesos ho puguem tindre per Android o per Windows Phone o el que sigui. De moment només la trobaràs al supermercat App Store. Vas allà, la busques, la descarregues i comences a córrer o a caminar, perquè això també és molt interessant. O sigui, també volem d'alguna manera incentivar que la gent que no està fent res comenci a caminar, ni que sigui. Vale? Llavors te la descarregues, comences a córrer o a caminar...
Contra el sedentarisme.
Contra el sedentarisme, si vols dir-ho així, no ho podem dir així. I la fas anar, la comences a fer anar, te la poses a l'activa si vas sus a caminar o sus a córrer o el que vulguis, i quan portes 10 curses acumulades, tens una opció de comprar Runister Plus. Vale? Llavors accedeixes a Runister Plus, té una quota mensual de 1,39 i a partir d'aquí ja entres al joc de nivells de Runister. És a dir, tu has fet la teva qualificació, que li diem així, has accedit a Runister Plus i a partir d'allà els quilòmetres que fas, al nivell 1, que és el primer nivell on comences, tenen una recompensa de 0,04 cèntims.
Per quilòmetre.
Per quilòmetre. És a dir, si vas a fer... ja estàs a Runister Plus, vale? Ja han passat els teus dies d'usuari gratuït, que pots seguir com a gratuït si vols. Tampoc no et forcem a que facis la compra. I quan ja estàs a Runister Plus nivell 1, surts a fer 10 quilòmetres, doncs 40 cèntims. I vas acumulant. Llavors tens la teva app, que és també diem que està molt enfocada a la gent que li agraden els jocs, perquè hi ha una barra de nivells, hi ha diferents nivells... Sí. Vale? Llavors vas acumulant diners en el nivell 1. Llavors, quan has completat 200 quilòmetres, tens accés al nivell 2. Què et passa? Hi ha 7 nivells. Quan més distància facis, més ràpid podràs saltar al nivell superior. Nivell superior, millor recompensa.
És a dir, per passar del nivell 1 al nivell 2, has d'haver fet 200 quilòmetres en l'aplicació, passes al nivell 2. Per passar del nivell 2 al 3?
500.
O sigui, 300 més?
No, 500 més. 500 més.
500 més. I aquí el preu de la quota per quilòmetre canvia?
Sí, o sigui...
Nivell 2, per exemple?
El preu que tu pagues no et canvia.
Però no, exacte, el que tu pagues, però la recompensa...
Sí, és 0,09.
0,09, que ja és més del doble.
Exacte, i així fins al nivell 7, on si ara no t'ho dic de cap, és 1,74 euros per quilòmetre.
Val. Clar, això ara estava fent números mentre m'ho estaves explicant i pensava, amb el nivell 1, amb el que és el preu de la recompensa per quilòmetre en el nivell 1, que és 0,04 cèntims, pensava, home, aquí la marató surt a un euro amb 60 o un euro amb 70, una cosa així,
més
no?
Més o menys.
I dius, ostres, Déu-n'hi-do, per una marató un euro amb... Vull dir que no és allò que ningú es pensi, que amb Runister s'ha de fer ric, corrent, si pensa que si és... No, soc maratonià, jo, hòstia... No,
ningú es pot fer ric amb Runister. El que Runister pretén és que aquelles persones que tenen una rutina ja diària o que són maratonians i corren molt, doncs simplement ho adaptin a la seva rutina i al final de l'any, jo què sé, doncs tinguin 50-60 euros extra que han guanyat amb l'aplicació i que estiguin contents per pagar-se una subscripció a una carrera. Això per una banda. I per l'usuari que no corre, doncs potser tingui l'incentiu de dir, doncs mira, va, vaig a descarregar-me Runister, activaré el Plus i així doncs potser també em força una miqueta a incrementar la meva activitat diària.
Clar, no és més esviat un joc, no? D'alguna manera seria un joc.
Ho volíem fer que fos com una mena de joc per córrer. I llavors, ara mateix hi ha la versió 1, et puc dir també que ja estem treballant des de fa una setmana amb la versió 2, perquè vist el megaboom que hem tingut, sent clars...
Aquest boom en què s'ha traduït? Quantes descàrregues heu tingut?
Doncs és una bogeria. Bueno, per nosaltres és una bogeria. No sabem si és molt o poc, però ja anem per més de 10.000 descàrregues.
En quant temps, això?
No arriba a 2 mesos, perquè vam llançar l'aplicació el 7 d'octubre i no estem ni a 7 de novembre, 7 de desembre, o sigui que un mes i poc. Bueno, quasi dos.
Són moltes descàrregues. I quins canvis hi haurà en la versió 2, si és que es poden dir?
Deixa'm
que sigui una mica sorpresa.
Deixa'ns que sigui una miqueta sorpresa, però serà divertit. Sí. Serà divertit. Ah, els usuaris estan molt contents perquè hi ha molta gent que ens escriu i que els encanta la iniciativa. Que la idea en si els hi sembla genial i l'aplicació és senzilla d'utilitzar, que no hi ha moltes parafernàlies o molts capítols. I els agrada també els colorets i tot això, doncs l'estem fent encara més divertida.
Clar, perquè si, diguem, Jo surto a córrer amb Runister i veig que puc anar progressant amb quilòmetres i, per tant, amb recompensa pels quilòmetres, puc pujar de nivell, puc aconseguir uns diners més. És com una manera de competir amb tu mateix, que a vegades el running ja és això, d'alguna manera, no? Però si a més això fos possible entrar en joc amb altres corredors...
La part social aquesta de compartir... Sí. Tota la informació també l'estem mirant. El que passa és que al final internet funciona d'una manera, les aplicacions funcionen de manera que hi ha moltíssima informació, hi ha molts tipus d'usuaris, hi ha gent que potser li agrada molt compartir les coses a xarxes socials i hi ha gent que potser no. Llavors, volem també intentar fer una aplicació que sigui agradable per tothom. Llavors, hem d'estudiar una miqueta més tot el tema de compartir, per exemple, resultats, sí, i veure si és interessant. Si és interessant, doncs endavant, farem coses en aquest sentit.
Clar, em parlaves doncs, que ha tingut molt bona rebuda l'aplicació, ha tingut milers de descàrregues, però jo que també sóc aficionat a això, i d'entrada, quan em van plantejar, mira, vindran a l'Internauta una gent que han ideat una aplicació que et paga per sortir a córrer, no? La primera reacció és, ostres, això va com una mica en contra del que seria l'esperit del corredor, sí, no? Clar, llavors entren aquí molts matisos que tu mateixa els has explicat i els has introduït aquí quan detallaves el funcionament ben bé de Runister, no? Però algú es podria dir això, no? De dir, ostres, el córrer és una altra cosa, no?
I
què els hi respondries, aquests?
Que tens un capítol de donacions...
Molt bé.
On pots agafar i donar tots els teus calés a la causa benèfica que t'agradi.
Val. Sí, tu vale? Tant o sigui, pots cobrar-ho per tu com...
No es tracta de destruir el running. Jo corro des que tinc 8 anys i corro per afició. Mm-hmm. I, per exemple, tampoc no m'agrada anar a fer maratons perquè personalment, i és el meu punt de vista, crec que tothom ha de sortir a córrer perquè li agrada. Mm-hmm. Evidentment, hem fet una aplicació que trata d'incentivar-te una miqueta més perquè t'animis i perquè surtis més sovint o incrementis la teva rutina de quilòmetres. Llavors, per què hem creat un capítol de donacions? Per dir, mira, doncs potser per tu mateix no ho vols fer, però et fa gràcia córrer i generar diners i donar-los al refugi de gossos del teu veïnat. Uh-huh. Doncs també tens aquesta opció.
Val. Perquè, clar, en el fons és... Aquella mandreta que et fa quedar-te a casa aquell vespre en comptes de sortir a córrer, acabar-la de vèncer, perquè després ja sabem que quan sortim a córrer
i
hem vençut la mandra,
has de ser tu.
Agraïm haver vençut aquella mandra que ens feia, sort que ho he fet, no?
Si vols sortir a córrer has d'agafar tu les bambes, posar-te-les i sortir al carrer. Això està clar.
Sí, sí.
Però bueno, si una vegada ho has fet, arribes a casa i tens... Perquè tens... Bueno, no t'he explicat sobre els runnies. Tu reculls punts quan vas a córrer, vale? Reculls runnies, que és per cada quilòmetre que tu fas, obtens un runny. Llavors aquests runnies és equivalència 1 a 1, amb 200 runnies passes de nivell. O sigui, és
més... Els runnies és la mesura que et dona el canvi de nivell.
Sí.
D'acord.
Vale, però li pots dir quilòmetres o digue-li runny, si vols. Mm-hmm. Llavors, pots acabar de córrer, arribar a casa sense res, o pots arribar de córrer i arribar a casa i dir, pues mira, tinc 10 runnies més. Pues mira, em queden 170 runnies per passar al nivell 2. O em queden 160 o 150 per passar al nivell 3.
Va. I com funciona el sistema de cobrament o de donació d'aquests diners?
Això ho vam estar pensant molt i després de sopesar totes les opcions que teníem, vam decidir integrar PayPal com a plataforma segura.
A través de PayPal.
Sí. Uh-huh. Llavors això va ser complicat de fer, però evidentment ho vam aconseguir i ja es pot fer i perfectament. Tu a la teva aplicació poses el teu correu de PayPal, has de tindre un compte PayPal.
Sí.
Però bueno, un compte PayPal
el pots
obrir al moment i és gratuït i no, no és res difícil. Connectes el teu PayPal a Runister i a partir d'allà tu passes el teu compte PayPal o el PayPal de l'associació benèfica que t'agradi. Tenim un llistat d'associacions que són preaprovades per nosaltres. Si no te n'agrada cap, i ens vols suggerir una, ens escrius, nosaltres ens posem en contacte amb l'associació, comprovem que l'associació existeix i que ens donin el seu logo, i investiguem una miqueta per veure que els diners vagin a bon port, i els podem incloure, i els pots donar allà.
Clar, clar, això estava pensant, 10.000 descàrregues aproximadament, no? amb aquesta primera versió. Suposo que ja heu fet els números, però pensava, hosti, això us sortirà a compte de, si la gent corre massa i teniu una quota que és aquesta de 1,99
al
mes, no? Vull dir que no sé si hi ha alguna massa crítica de quantitat de descàrregues o d'usuaris que us hagi de forçar a canviar la quota. O...
Hi ha un model matemàtic a darrere. I no és senzill.
Clar.
O sigui, hi ha tot un seguit de càlculs que va ser un dels primers números que vam fer quan vam agafar el paper i el llapis, va ser veure com faig-ho sostenible. Uh-huh. I en principi, tal com està, és sostenible.
Ara de moment és sostenible, clar.
Sí, hi ha també altres possibilitats que podem intentar veure en el futur per poder incrementar la recompensa per quilòmetre de l'usuari, per exemple. Que això seria també molt agraït ja. Per la gent que corre.
Clar. Per la gent que corre, a vegades també pensa... Alguns corredors diuen, ostres, a mi això d'anar amb mòbil, d'anar amb smartphone mentre estic corrent, no... més incòmode, però la idea aquesta està prou bé. Heu pensat alguna solució per això?
Sí, tenim moltes solucions. El que ens passa és que encara som molt petits per fer-les. Ja. Però tot el que són els desenvolupaments de rellotges estan pensats. És a dir, que tu puguis sortir a córrer amb el teu rellotge, bé sigui, et dic marques, et dic Garmin, o et dic TomTom, o et dic el mateix Apple Watch, i que quan arribis a casa, directament ja se't sincronitza tot amb el telèfon. Això és possible.
Val.
El que passa que és com tot, sumes una miqueta d'aquí, una miqueta d'allí, llavors també els d'Android també es poden enfadar si no els donem prioritat. Val. Llavors hem d'intentar veure com fem a tothom content.
Clar, i m'imagino, si dius que fa només 2 mesos que ho teniu en marxa això, i tenint en compte l'èxit és això que us venen mil idees, mil històries al cap per poder millorar l'aplicació, per poder fer... mil invents, però és allò pas a pas, no?
Ja d'alguna manera hem començat perquè ens hem trobat amb que estan anant tan ràpid i tan bé, i, perquè al final tu fas un desenvolupament de 9 mesos i el fas que no saps si sortirà bé o no.
Clar.
Tu et tanques en la teva bombolla, fas el teu programa i el llences al mercat. Ara que veiem que a la gent li agrada la idea, i tothom està responent superbé, doncs posar-nos a treballar un altre cop, perquè és bo, doncs seguim.
Ja, 9 mesos va ser el que va trigar el desenvolupament de l'aplicació.
Més o menys sí.
I en el moment en què llavors començava a veure que això, ostres, això és molt més del que esperàvem, va ser just al començament o hi va haver algun factor que a partir de que hi va haver algun element que es va disparar al fons?
Farà cosa d'un parell de setmanes o així, però... El tema és, farà cosa d'un parell de setmanes hem tingut certes publicacions clau a alguns països.
Sí.
I això fa que s'escampi la veu.
Publicacions clau.
Clar. És a dir, tu pots tenir la millor aplicació del món, que si està enterrada sota les bilions d'aplicacions d'App Store,
clar,
no la veurà ningú mai.
Clar.
Però si d'alguna manera li fas un bon màrqueting,
guanyes un posicionament.
Exacte,
no?
Pot passar que en un dia parlin de tu 300.000 persones. En aquest cas, nosaltres no hem hagut d'invertir més temps en màrqueting perquè la nostra conclusió és que la idea és tan fascinant per tothom que, de debò, o sigui, està corrent sol.
Corre sol. I heu tingut difusió en altres països, en ressò mediàtic i tot? Sí?
Tenim més ressò mediàtic, això sol passar. Tenim més ressò mediàtic fora de casa que a casa.
Que no aquí, no?
Però tenim una... Jo diria que el top 10 de països deuen ser més o menys Holanda, Bèlgica, Singapur, Eslovàquia, Estats Units, Colòmbia, Argentina, Mèxic, Espanya també està.
És ben bé escampat per tot el món.
Però,
sí,
hi ha gent corrent a Bahamas.
I suposo que per xarxes socials és la gran plataforma de difusió, no?, en el fons.
Sí, Facebook, Twitter, Instagram... Jo diria que són... I també el que... Al final, si els diaris ho comparteixen a xarxes socials, l'efecte és molt, molt més gran.
Clar. És així que esteu registrats a Singapur, no? Per què això?
Doncs perquè com a emprenedors vam decidir ser valents i anar-nos al país que està considerat com a més business friendly del món. Llavors, quan vam decidir muntar l'empresa, vam mirar quins eren els millors països per muntar, per constituir una empresa. I durant 4 anys consecutius havia estat Singapur. Llavors vam mirar on estava, el mapa, vam agafar un avió, vam anar cap allà
tal
i,
qual, eh?
I la vam constituir.
Perquè vosaltres estàveu vivint i viviu a Reus.
Vivim a Reus, a Reus. De Reus.
I quan veu pensar en les opcions i el caràcter business friendly d'aquí...
Exacte, això ens va tenir una miqueta enrere, perquè per fer un paper doncs has d'esperar-te potser una setmana.
Clar, i... explica'ns aquesta comparació entre el que suposa registrar-vos aquí i el que suposa registrar-vos allà, d'alguna manera, grosso modo.
A grosso modo.
Sí,
grosso
perquè
modo,
clar, hi haurà temps... molt detall, molta cosa.
Hi ha molt de detall.
Burocràtica, però...
Tema temporal, constituir una empresa aquí amb tot et pots trigar, no sé, 2-3 setmanes. A Singapur tens una empresa muntada en 3 dies. Que potser la diferència temporal no et sembla massa, però si vols anar ràpid, doncs interessa. Llavors, què passa aquí també? Aquí estem sota la Comunitat Europea. Això fa que els acords que té la Comunitat Europea amb App Store són diferents dels acords que té Austràlia o Estats Units o Singapur. Vale? En aquest cas, com a developers d'Apple, ens va millor els acords que té a Singapur, a nivell econòmic, a nivell d'impostos, de lo que és la venda de l'aplicació. I també et diria que un dels motius per als quals està muntat a Singapur és per l'actitud de la gent que treballa allà. És a dir, aquí, per fer una reunió amb un banc, tampoc no vull que em malinterpreteu
no,
per res,
però,
eh?
Per fer-nos la idea.
Sí, jo sí. Us ho dic com ho he viscut. Per tindre una reunió amb un banc o amb uns advocats, no sé, pots trigar una setmana a establir una cita. A Singapur, la federació de la Business Federation, diguéssim, el que són, que s'encarreguen de les empreses, ens va muntar reunions amb bancs i advocats d'un dia per l'altre, aprofitant que estàvem allà. I ho vam enllestir tot en 3 dies.
Sí, va ser anar a Singapur 3 dies tot enllestit i
listo.
Tornar.
Llavors, aquesta agilitat i aquesta forma de fer negocis o de treballar al final, és a dir, si jo et demano, per exemple, que tu em facis una lletra petita, amb això també vam tindre bastant de... o va ser un dels motius, la lletra petita de l'aplicació és el que tu acceptes quan et descarregues una aplicació. Per fer un text que són 13 planes, ens va semblar, per exemple, molt millor fer-lo amb gent d'allà que fer-lo amb gent d'aquí, inclús per tema idioma. Aquí no sé, segurament hi ha gent que està molt preparada en tema d'anglès, però a Singapur hem trobat que estan una miqueta millor preparats, creiem. Tampoc no vull criticar massa...
No, però va bé per fer-nos una idea de justament aquestes diferències que hi ha a
l'hora
de
país...
que tu, com a emprenedor, has estat allò, un temps desenvolupant un producte, un projecte com aquest, i llavors tens la necessitat de tirar-ho endavant ràpid.
Depèn de quan obert tinguis el cap. És a dir, jo vinc de treballar més de 3 anys com a comercial a nivell internacional. Vol dir que no tinc molta experiència, perquè sóc molt jove i em queda moltíssim per aprendre, però he viatjat per molts països, però per alguns països, i no tot queda aquí a casa, o sigui, hi ha molt de més fora. Llavors, amb una visió una miqueta crítica, pots dir, doncs, què em suposa a mi marxar a Singapur i muntar una empresa allà? Si les coses són millors. És un país que fa 50 anys que existeixen, i la veritat és que són pioners en tantes coses i són una enveja de país.
Vosaltres, tant tu com el Matei, això del Runister entenc que ara és una cosa una més a més a part de la vostra feina, de la vostra activitat,
no?
Justament ara és la principal dedicació vostra?
Nosaltres vam plegar.
És aquesta.
O sigui, nosaltres vam plegar de la feina que teníem
i vam fer l'aposta per...
I ens vam llançar directament a fer això. Va ser així.
Doncs va ser una aposta arriscada, però que, vist el resultat de moment, sembla que...
Sí, a veure, és molt arriscat. I evidentment, no tothom ho veia clar al principi i encara potser és massa aviat per dir que és la millor aplicació del món,
ja,
no? No
ho
serà
mai. O que és la gallina dels ous d'or, però...
No, però de moment, totes les experiències, i t'ho dic a nivell personal, que he après en aquest temps, ja haurà valgut la pena. O sigui, si al final, per el que sigui, dintre de, no sé, 2 anys, resulta que no funciona, Et diré que encara ho tornaria a fer.
Experiències a nivell personal per al que has après és, amb el que suposa posar en marxa un projecte com aquest i fer una aposta com aquesta, a nivell professional, diguéssim, com també a nivell humà.
A tots els nivells, sí.
Molt bé, Alba, doncs jo crec que ha quedat molt ben explicada la vostra aplicació, la que heu posat en marxa en el mateix Janetech i tu mateixa, que fa... En només 2 mesos ja compta amb més de 10.000 descàrregues a l'App Store, que és una passada. Vosaltres, si voleu tenir més informació sobre aquesta aplicació, tant a App Store en podreu trobar, com també a la web www.ranister.com, que ho podeu veure sobreimprès també aquí a la pantalla. Moltes gràcies, Alba, i que tingueu molta sort amb aquest projecte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Enhorabona. Gràcies.
L'Internauta, amb Vicent Partal. Insta360R, com bé diu el seu nom, és una càmera que grava vídeos en 360 graus per telèfons mòbils. De moment es troba en procés de finançament i és previst que estigui disponible a partir del mes de març. Permet de gravar vídeos en 2K, té estabilitzador d'imatge i es connecta al port USB del mòbil. I el millor de tot, el seu preu serà de $99. Per tots aquells que siguin maldestres i especialistes a trencar les pantalles del mòbil, l'empresa Caterpillar ha llançat al mercat un mòbil ultraresistent i amb càmera tèrmica. El KT-S60 està dirigit a un determinat públic, que treballi en entorns amb elements perjudicials per a la tecnologia, com pot ser l'aigua, la pols o que necessiti detectar fonts d'escalfor sense necessitat d'utilitzar grans aparells. Per exemple, pot ser útil per detectar persones atrapades sota les runes. El mòbil té especificacions militars que el fan resistent a caigudes de 1,8 metres d'altura i fins a 5 metres de profunditat sota l'aigua. En Joan Jofre t'ho resol. En Joan Jofre t'ho resol.
Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Com va tot?
Molt bé.
Sí?
Amb petits grans problemes.
Amb petits grans problemes, bueno, tu saps resoldre els petits grans problemes.
Va, alguns sí i alguns no, eh? Home, perquè avui els d'avui no quedaran molt
complicats,
resolts.
Complicats.
No ens en sortirem.
Avui ens parles de problemes de software, no?
Sí, hem estat parlant de hardware fins a de ferralla, avui parlem de software de pensalla.
Primer de tot, què és el software? Perquè hi ha molta gent que es fa una polèmica entre software i hardware.
Això és una pregunta filosòfica?
No, és una pregunta informàtica.
El software són els programes, és a dir, no és ferro, sinó que és un programa que alguna persona ha escrit que fan funcionar a l'ordinador.
Perfecte.
Que fan funcionar l'ordinador, que et fan càlculs, per exemple, el full de càlcul és un software, un programa.
El document de Word també és un altre software.
El document és l'arxiu. El programa que fa que tu puguis escriure i que quan escrius queda tot encolumnat i totes aquestes coses, això és el programa de Word.
Val.
El sistema operatiu també és un programa.
D'acord.
Molt complex, molt, molt complex, però el sistema operatiu és un programa que fa que pugui funcionar l'ordinador i que després els programes que han fet per l'usuari funcionin amb diferents ordinadors.
És la base de la informàtica, no? Podríem dir gairebé.
Sí, sí, sí. Si no hi ha software, no hi ha informàtica.
No hi ha informàtica. A partir d'aquí, el software també ens ocasiona molts problemes.
I les coses fallen.
I tu ens intentaràs resoldre aquests problemes més comuns en el nostre dia a dia.
Sí, jo diria que de tot el que explicarem,
sí,
hi ha una cosa que és importantíssima.
A veure, quina?
No posar-se nerviós.
És molt complicat no posar-se nerviós davant d'un ordinador, eh?
Sí, és complicat, però penseu que aquell ordinador, si hi ha alguna cosa que falla,
sí,
i el pares i el tornes a engegar, normalment tornarà a fallar. És a dir, calma.
És a dir, has de solucionar el problema.
D'alguna manera o altra. O al final, llançar l'ordinador.
Intentarem evitar que no arribi a aquest pas.
Intentarem, però sí, sí, però alguna de les coses... Em centraré una mica en el Windows i en totes les seves variants, perquè és molt frustrant que t'arrenquis l'ordinador i et surti aquella fantàstica pantalla blava que et diu Houston, tenim un problema.
Tenim un problema. Quan surt aquella pantalla blava, agafem-nos fort. Escolta, què fem quan surt aquesta pantalla blava?
Què fem? Primer pensar on tenim les còpies. Això és el primer que hem de fer. Pensar on tinc jo la còpia i des de quan no la tinc actualitzada. i dius, ostres...
I a partir d'allà preocupar-te més val, o preocupar-te
sí,
menys.
Sí, més val que ens comencem a preocupar en restaurar i en recuperar aquesta informació.
Segon pas, què fem?
Segon pas, normalment tenim poques opcions a fer. És a dir, el Windows no ens deixa massa opció. És a dir, fixa't que si hi ha un que et diu el Windows no ha fallat en el moment d'arrencada, tenim un canvi per aquí en el software, en el hardware, que això fa que no funcioni, diu, arrenca el programa de recuperació, recomana't. Diu, i segueix igual. Diu, si segueixes igual, tornaràs a tenir un problema.
Exacte.
I et tornarà a sortir la pantalla. Això és com un bucle, que ho pots fer 25 vegades, tu li vas dient, arrenca, i et torna a sortir la pantalla, i t'ho dic, què fem? Intento reparar? Doncs el més aconsellable,
sí?
Més que res perquè no hi ha moltes alternatives, és dir-li, espavila't, senyor Windows, i intenta recuperar el problema. Això per què passa? És a dir, per què et surt aquesta pantalla normalment? Primer motiu, hem canviat alguna peça de hardware important del nostre ordinador.
D'acord.
Per exemple, se'ns ha fet malbé la pantalla gràfica, n'hem posat una altra. El Windows detecta que tal com estava configurat per treballar amb aquella pantalla gràfica allò no funciona i diu, doncs mira, vaig a intentar a veure si trec la que tenia, em poso una altra i això funciona.
D'acord.
Hi han més coses que ens poden fallar.
Haver apagat malament l'ordinador, pot ser?
Haver apagat malament l'ordinador, voluntària o involuntàriament, s'ha anat al llum, allò s'ha quedat fet un desastre, el disc dur està desorganitzat i d'alguna manera ha de recuperar aquella informació que no ha pogut gravar a l'últim moment perquè el programa estava, tu estaves escrivint un document i mentre estaves escrivint s'ha anat tot.
Vale.
Adéu. Aquestes normalment es recuperen. Les de llum, si se'n va el llum, normalment es recuperen. O sigui, o el disc dur estava molt malament, o feia molta estona que estàvem treballant, una estona vol dir dies,
sí.
O les coses es recuperen. El canvi de hardware és més complicat. El canvi de hardware, hi ha vegades que la recuperen i hi ha vegades que no. I això és un incògnit, perquè tu l'únic que veus és una pantalla que et diu estic intentant recuperar. I aquesta pantalla potser pot estar 4 hores.
I nosaltres no podem fer res. Nosaltres no podem
fer res. Calma, molta calma.
No podem fer res.
Res. Anar mirant fixament a la pantalla, que així passarà el temps més lent. O deixar-lo i dir, me'n vaig a fer una truita de patates i ja tornaré i ja veurem què passa quan torni.
Però si tenim molta pressa per utilitzar aquell ordinador, millor que...
Busquem-ne un altre.
Busquem-ne
un altre.
Val. Aquest seria el primer
moment,
problema.
Sí, però arriba un moment que et diu, no se pudo iniciar el equipo. Això ho he fet una captura de pantalla d'un que estava en castellà. Diu, Windows no puede reparar este equipo automàticament.
Fantàstic.
I si Windows no pot reparar aquest equip automàticament, tu tampoc el podràs reparar.
Llame a un tècnic, no? És el que
sí, llavors l'única solució és, si va funcionant el disc dur, vol dir que el disc dur no està espatllat i sempre podem desmuntar-lo, muntar-lo amb un altre equip i recuperar tota la informació que tenim. La solució més simple, si ens passa això, és recuperar tota la informació que tenim, formatar aquell disc dur, tornar-li a posar un sistema operatiu i començar des de zero.
És a dir, ens recomanes treure el disc dur de l'ordinador?
Treure'l perquè és la manera que el podrem... Hi ha altres sistemes. Podríem arrencar des d'un CD, si té CD, connectar-li un disc USB per fer una còpia d'allò. El més senzill, tornavís, traiem el disc dur, amb aquell artilugi que vam explicar la setmana passada,
sí.
O fa dos, el connectem amb un altre ordinador i ens copiem el que hi ha allà. El que
I allà s'acaba.
Perquè el més probable és que l'haurem de posar a zero i el problema no és posar-lo a zero, sinó que hem d'instal·lar un Windows. Recordar quin era el nostre número de sèrie de Windows. Començar a instal·lar tots els programes que tenim.
Formatejar-lo des de zero.
Recordar tots els números de sèrie de tots els programes que hem anat comprant, que segurament els tindrem guardats en aquell disc dur que no ens funciona.
Clar.
I que hem recuperat. O sigui, que un equip no arrenqui és una... tot i salvant la informació, que ja és molt, és una feinada de por. Però una feinada.
Comencem malament, eh? Ens espantes una mica.
Sí, jo us deixo per si de cas un concret, però després podeu anar remenant per la web de Microsoft, perquè hi ha molta gent que encara funciona amb l'XP, un link que són possibles solucions per problemes d'arrencada del Windows XP. I és interminable la llista.
Doncs deixem aquest enllaç. Anem al següent, que és què fer quan no ens carreguen les pàgines web.
Estem amb el navegador i la pàgina aquella triga
Ens ha passat a tots, sí.
Ens ha passat a tots que allò triga molt.
I per què és això? Què passa?
Normalment, bé, també pot ser que tinguis una connexió que en aquell moment estigui funcionant malament, llavors sí.
O que el veí t'està xocant el wifi.
Però bé, suposem que estem en condicions normals. Els navegadors es van guardant una sèrie d'informació, es guarden l'historial.
Les galetes.
Però no has anat passant, es guarden les galetes. Guarden una cosa que li diu un caché. El caché no és res més que quan tu visites una pàgina, imagina't que tu visites la pàgina de VilaWeb,
sí.
Hi ha una sèrie de... Bueno, sempre hi ha imatges, hi ha gràfics,
vídeos,
hi ha coses, però sobretot hi ha coses que sempre són les mateixes. El logo de VilaWeb sempre és el mateix. Hi ha una sèrie de coses al peu, allò de la OJD també és el mateix.
La plantilla bàsica.
La plantilla bàsica, tot això s'ho guarda.
I tot això és el que...
Amb això que aconseguim, que la propera vegada que visitem aquesta pàgina, al cap d'un dia, o al cap d'una setmana, o al cap d'un mes, allò ho tingui en memòria, i en lloc d'accedir a internet per llegir-ho i plantar-t'ho a la teva pantalla,
sí.
Ja s'ho llegeix del disc dur i és molt més ràpid.
Val, i llavors, si no ens carreguen les pàgines, és que tota
això
aquesta informació l'hem de borrar.
Tot això es va sumant, i arriba un moment que allò hi ha massa informació.
Val.
I hem de fer neteja.
Val. I
llavors,
això es fa...
què és neteja? Doncs anar, per exemple, en el cas del Google,
sí.
Hi ha una pàgina que hi ha una opció que es diu Història, sota la configuració del navegador,
sí.
Aneu allà a Història, i hi ha un apartat que diu Esborra les dades de navegació. I si li dieu Esborra les dades de navegació, doncs us deixa esborrar l'historial, esborrar les galetes, esborrar la memòria cau, les imatges que s'han anat guardant, tota una sèrie d'informació que té per allà. Jo, a veure, m'he estat mirant el meu historial de navegació del Google, i no és el meu navegador per defecte, i tenia 8.074 elements.
8.074?
I la memòria
això
cau...
Això és molt, no?
Sí, això és bastant. Sí.
Això és bastant.
No hauria de tenir tants.
I
la memòria, i la memòria cau m'ocupava 560 megabytes.
Déu-n'hi-do.
Que és mig giga de memòria cau.
Déu-n'hi-do.
O sigui que, sí, Déu-n'hi-do. O sigui, netejant això, el que passa és que a partir d'aquell moment les coses començaran a anar amb una mica més de...
Agilitat. Eh?
Alegria.
Alegria. Escolta, el següent problema, que també és un altre clàssic. Què passa quan, si tenim un, en el cas que tinguem un Mac, ens apareix aquella circunferència de colors...
Aquella que va donant voltes...
O si tenim un Windows... Uns,
que passa, un rellotge de sorra.
Surt un rellotge de sorra que també va donant voltes. Llavors...
Què passa?
Primer de tot perds els nervis...
No, però ja hem dit abans que això
és
no
veritat,
hem de fer.
No els hem de perdre.
Això no ho hem
llavors,
de fer.
Llavors, què fem?
Veiem que un programa no funciona. Allò comença a donar voltes i no surt, allò no arrenca ni...
I tens aquell treball a mitges i no pots acabar.
Si tens un treball a mitges, ho tens complicat.
Ho tens complicat, eh?
Perquè el que has de fer és tancar aquell programa de forma
és a dir,
directa.
És el que es diu forçar la sortida.
Forçar la sortida. Sí, ja hi ha molts programes avui en dia que el que fan és que ells automàticament et van guardant la informació.
Sí.
O sigui, si tu tens un programa d'aquests, mira...
Hores per cada... poder un paràgraf.
Sí. Si tens un programa que tu has d'anar guardant, com que no ho fas...
No ho fas.
Mai. A no ser que siguis excessivament sistemàtic.
Sí, però si ets sistemàtic segurament ja tens l'opció que et guardi automàticament,
sí.
No?
Doncs el que et passarà és que hauràs perdut la feina un matí, una tarda, una cosa així.
Qui sap?
T'estiraràs dels...
I llavors què fem? Si ens apareix...
No, heu d'anar i heu de... Si estem parlant del Windows, heu d'apretar el famós combinació de Alt, Control i Suprimir,
sí.
I us sortirà una pantalla on podreu fer una gestió, ell li diu exactament, administrador de tasques.
I ens diuen tots els programes que tenim oberts.
I tots els programes que tenim oberts. Normalment et posa quin és el que no està contestant. No contestar vol dir que està
sí.
Bloquejat
allò
i que no
de,
fa res.
No respon, que diu.
Sí. El marqueu i hi ha un botó que diu finalitzar aquest programa. Finalitzar aquest programa vol dir oblida't del que tenies i tornem a començar.
A no ser que sigui una... Això també passa amb els navegadors i pot ser que estiguis consultant una web,
sí,
llavors
sí,
et tancarà el navegador i tan tranquil tornes
tan
a començar.
Tranquil, tornes a començar. Si et comença a funcionar,
sí.
Jo aconsellaria sempre que fas coses d'aquestes rares és tornar a arrencar l'equip.
Val.
I si no tens res important, bé, si és un navegador el tornes a arrencar, i et funcionarà normalment.
Recordem,
però si tens alguna cosa seriosa, val més tancar l'equip.
Recordem, però, que en el cas dels Macs és forçar sortida, en lloc de fer
sí,
el control o suprimir.
Sí, és el mateix, i ara no me'n recordo, que em sembla que és poma, la forquilla i l'escape.
Aquest és el comando, però també hi ha l'opció d'anar a la pometa de dalt i posar el...
Forçar sortida.
Si et deixa.
Escolta, és que hi ha vegades que quan un programa es queda atontat, es queda atontat i t'atonta també bastant l'ordinador. Moltes vegades, amb els navegadors, jo m'he trobat que el problema està que es perd la connexió a internet. Llavors, quan perds la connexió a internet, aquell programa intenta tot, està tota l'estona intentant recuperar la connexió i es queda bloquejat. Si l'has perdut, imagina que tenies un cable i s'ha desconnectat, allò no la tornaràs a recuperar bé més fins que no tornis a connectar el cable.
Sí.
Si has perdut aquella connexió, el programa està tota l'estona bloquejat fins que arriba un moment que fa un timeout i el timeout diu he perdut la connexió, però aquest timeout pot ser de 5 o 10 minuts i aquí sí que hi ha molta gent que es desespera. Ja abans forçant la sortida.
Escolta, se'ns acaba el temps, però tens un parell més d'elements a comentar, que és un és ordenar l'escriptori.
Sí, ordenar l'escriptori. A veure, això, cadascú té les seves manies.
Sí.
Hi ha gent que el té tot ple de botons a l'escriptori, tot d'icones.
Tot ple.
I hi ha gent que no en té ni una.
Va, això va depèn, això va a gustos.
Sí, això va a gustos, però llavors jo el que volia comentar són organitzar-lo i després la barra d'eines que tens a sota. Com aconseguir que surtin coses. Primer de tot, que volia explicar? A l'escriptori hi ha moltes vegades, quan tu instal·les un programa, si el programa és educat, et pregunta si vols posar una icona en l'escriptori o si la vols posar en el... Estem parlant de Windows, eh?
Un accés directe.
Si vols posar un accés directe. Un accés directe que normalment té aquella fletxa, així, que fa una corba. Un accés directe és una manera d'accedir, com el seu nom diu.
Directament.
Directament a un programa que no està allà. Això què vol dir? Que si esborrem allò, no estem esborrant el programa.
Només estem borrant l'accés directe, la porta d'entrada.
Exacte, que és una drecera. També et sembla que a alguna traducció li diuen drecera de Windows i en Mac li diuen àlies.
D'acord.
Però és sempre el mateix. És a dir, és un botonet que no és el programa en si, sinó que és una manera d'accedir al programa d'una manera molt...
És a dir, que la gent no malinterpreti que si borren aquella icona estaran borrant el programa, no?
Exacte. Si borres la icona que té la corba, el que estàs esborrant és aquella drecera. I sempre la pots tornar a posar.
Clar.
Tu agafes el programa principal...
Botó dret.
Botó dret, crear accés directe i el poses.
I el tens a l'escriptori i així és més còmode.
L'escriptori o el tens a la barra d'eines.
Perfecte.
La barra d'eines té una cosa que és important. Pot estar bloquejada. Si està bloquejada no pots posar més botonets. L'únic que heu d'anar és, esteu a la barra d'eines, li doneu el botó de la dreta i feu desbloquejar la barra d'eines i podeu posar botonets.
Perfecte.
Els botonets poden estar amagats, també. Si estan amagats, feu-los sortir, perquè si no direu, és que no hi ha botonets. Diu, sí, hi ha una opció també d'amagar-los. O sigui, sí.
I l'últim element que ens volies comentar, que és...
La navegació en privat.
La navegació en privat. Això qui ho fa servir? Perquè...
Molta gent.
Perquè es fa servir per... Hi ha gent que ho fa servir per mirar pornografia.
No, sí, hi ha gent, és veritat, ho fa, però jo aconsellaria que tothom ho fes servir, per exemple, quan va a un cafè d'internet.
Per què?
Per no deixar rastre on tu has estat, ni
el teu correu,
ni les galetes, ni les dades que tu has entrat, ni tota aquesta informació, que no quedi a cap lloc. Feu-la amb navegació privada i una vegada s'ha acabat, tanqueu el navegador i allò no queda enlloc. El que dèiem fa un moment, de que el navegador va deixant informació, amb navegació privada no passa.
Escolta, i com es fa això?
És molt fàcil. Quan obriu una pàgina del navegador, en lloc de fer, normalment és poma N si és un
Macintosh,
o botó control N si és un Windows,
sí.
El que heu d'anar és al menú,
sí.
I hi ha una opció que diu finestra d'incògnit nova, en el cas del Google.
Perfecte.
I a partir d'aquí... Que és res més que majúscules, poma i N. La tecla majúscula és la que t'ho fa. A partir d'aquí ja veureu, ho sabreu segur, perquè almenys amb el Chrome et surt una pantalla enorme, negra, que et diu esteu començant al mode d'incògnit. I al mode d'incògnit tot això, hi ha tota una sèrie de coses que et diu que nosaltres, el navegador millor dit, no les guardarà.
Perfecte.
Sinó que... Quan tu apaguis aquella sessió de navegador, s'haurà esborrat.
És allò, aquella pel·li que diu l'hombre que nunca estuvo allí, eh?
Llavors... O allò d'aquest missatge s'autodestruirà en 7 segons.
Ah, exacte.
Això era missió impossible.
Això era missió impossible. Perfecte, Joan. Escolta...
Un dany col·lateral de navegar amb incògnit.
Quin?
Saps aquell menú que sempre et surt, aquella finestra que sempre et surt, accepteu les cookies, les galetes,
sí.
Perquè no sé quantos, aquest web fa servir cookies perquè vosaltres aneu millor. Com que no se les guarda,
cada
vegada que entris en una pàgina,
te les demanarà.
Te les demanarà. I et dirà, Estàs segur que vols que et guardi les galetes? I tu li pots dir que sí o que no, perquè com que no les guardarà mai, la següent vegada te la tornarà a demanar. I això és el dany col·lateral. És a dir,
és un dany col·lateral que tampoc és res greu.
És molt empipador el missatge aquest de les cookies.
Perfecte. Bueno, mira, si vols navegar en privat, és el que té. Escolta, ens veiem la setmana que ve, no?
Ens veiem la setmana que ve.
Perfecte. No el cantar, ofici noble, o això crec. Encenc ballada quan em fa el glob i el trenc de l'alba. Jo ja no hi sóc. Que el ploc amb crema va d'aquí allà i l'amor rema al meu caminar. Tinc una daga que ningú em veu, porto una bala que em crema els peus. I és que sempre vaig traguito trago, borratxo de vallenato. I és que sempre vaig traguito trago, borratxo de vallenato. De la Galícia al cap de Creus provoco lídies, encenc les veus. La inspiració em dóna vida, visc en l'enyor de la fugida. Des de petit m'ha dat per córrer i m'he fet ric saltant-me l'ordre. I el mal de panxa quan m'ha fet mal li ha donat rauxa per volar més alt. I és que sempre vaig traguito trago, borratxo de vallenato. I és que sempre vaig traguito traguito trago, borratxo de vallenato. Camina! Amunt i avall! Manxana! Pot ser que plori quan de tot ric sembla que em mori i ser molt feliç. Llanço mil versos als quatre vents, faig pujar els terços i aturo el temps, dic. Que la butxaca hi porto poc, perquè si porto massa, hey, no vaig enlloc. Sóc un trosset de cada lloc, on he calmat la set i on he dat el cor. I és que sempre vaig traguito trago, borratxo de vallenato. I és que sempre vaig traguito traguito trago, borratxo de vallenato. Cor, trago, traguito trago. Jo sempre vaig borratxo de vallenato, trago, traguito trago. Jo sempre vaig borratxo de vallenato.